Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem de la importància de les emocions en l'aprenentatge.
En l'estudi del cervell i de la manera que té de funcionar i de generar emocions, la neurociència ha fet passos de gegant els últims anys. Gràcies als estudis fets, es poden arribar a analitzar científicament les emocions i la gestió que en fem a partir d'elles. Per exemple, de l'anàlisi de l'activitat elèctrica del cervell. I per primera vegada, la neurociència ens dona pistes de com ho podem fer per educar millor els nostres infants. Segons Carme Timoneda, professora investigadora de la Universitat de Girona i directora de la Fundació Carme Vidal Xifré de Neuropsicopedagogia, tan sols podem aprendre si l'emoció ens ho permet. L'emoció és la clau de l'aprenentatge. Per a ella, el sistema educatiu necessita una sacsejada forta, qui sap si revolucionària, per ajustar-se al nou paradigma que ara ens dibuixa la neurociència. I potser el terrabastall causat per la pandèmia no és sinó una oportunitat per començar-ho a fer, perquè, malgrat tot, amb el context actual marcat per restriccions, confinaments i també per la mort i la incertesa, una cosa ha quedat clara. L'emoció ha esdevingut protagonista i ara en som més conscients. De fet, Timoneda encara fa un pas més. Cal repensar a fons què entenem per educació emocional. I continua dient, la neurociència ens aporta evidències que les emocions són, en gran mesura, responsables del domini cognitiu de qualsevol tema. És més, on va l'emoció, va l'atenció, afirma l'especialista en intel·ligència emocional. Recomana, per tant, revisar les pràctiques que els docents utilitzen a les aules per mirar de potenciar unes emocions afins a l'aprenentatge.
Doncs bé, parlarem d'aquest tema amb la doctora Carme Timoneda, pedagoga, professora de la Universitat de Girona, divulgadora científica, professora i directora de la Fundació Carme Vidal Xifré de Neuropsicopedagogia. També ha publicat diversos llibres i articles. Bon dia, Carme.
Bon dia.
Bon dia.
Ens podries dir què entenem per educació emocional?
Bé, podríem dir que educació emocional és aquella acció educativa que contribueix a la maduració emocional, a la gestió de les emocions, a la seguretat en un mateix, al propi autoconeixement i, en definitiva, al benestar emocional i personal.
I per què és tan important aquesta educació emocional que ara comentes?
Bé, doncs perquè, de fet, és imprescindible per convertir-nos en persones. Evidentment, en persones, entenent doncs, que quan eduquem a un nen, una nena, un alumne, no només estem buscant que aprengui, i és important, evidentment, que adquireixi coneixements, però el que sí que aquest nen o aquesta nena necessita quan sigui adult o sigui adulta és allò que en diem ser persona. És que he dit abans, se senti segur d'ella mateixa, que es conegui, que afronti els reptes, que quan s'equivoqui doncs, hi hagi aquella capacitat de tirar endavant i que tingui doncs, aquest benestar emocional que li doni tranquil·litat i equilibri a la vida.
Uh-huh. I creus que es treballa prou en els centres educatius i a les famílies?
Bé, jo crec que no. Jo crec que no i crec que és potser la concepció que tenim d'educació emocional. Per mi, l'educació emocional no és una assignatura més, ni és un taller, ni és un contingut que s'ha de transmetre als alumnes, sinó que és com que es respiri en el dia a dia de les famílies i dels centres. És aquella acció educativa del dia a dia, de com tractem els nostres fills, de com ens hi comuniquem, dels actes més quotidians del dia a dia, tant a l'escola com a la família. Per tant, jo crec que potser no n'estem prou informats o que no es treballa prou, potser perquè no som conscients realment de l'essència del que és educar emocionalment.
Mm-hmm. També ara amb això que has dit, Carme, em dóna com a pensar que potser a vegades la treballem i no som conscients que l'estem treballant, no? Perquè potser amb l'exemple que estem donant com a docents o entre companys i això, ja estem treballant-la. No sé si He interpretat una mica això.
Sí, exactament, exactament. Jo crec, i aquesta crec que és l'educació real, l'educació emocional real, i la que va filtrant i va entrant en els nens i nenes. De fet, quan un pare o una mare aplica un límit i ho fa amb tranquil·litat i diu que no amb un nen petit, encara que tingui un any o dos anys, està començant aquestes primeres passes d'educació emocional.
Sí, aquest temps per escoltar, no? També per escoltar, per...
També.
Sí, sí.
Sí, i... per acceptar la persona, per, sobretot, potser el que podríem dir en aquest terreny de la família i també de l'escola és separar el que el nen o la nena fa o allò que fem, no? que les conductes a vegades no són les que s'esperen ni les ajustades, però que això no vol dir que siguem dolents. Separar el ser del fer, aquest escoltar incondicional, acceptant a la persona i, evidentment, intentar d'ajudar-la perquè canviï el seu tarannà, allò que fa, però, sobretot, acceptant incondicionalment el que és la persona, que això crec que costa.
Llavors, pel que has dit, l'educació emocional, aquest aprenentatge, és una cosa al llarg de la vida, no? Però hi ha algun moment, alguna etapa que diguis és que aquí és bàsic, és fonamental treballar-la?
Bé, és al llarg de la vida, però és fonamental, fonamental les primeres edats, és a dir, ja des de que naixem. Les primeres edats, el cervell, de fet, l'educació emocional, tal com a mi me serveix entendre-la, i és basada en els coneixements que ens va aportar la neurociència. Per tant, entendre el cervell emocional, com va processant, com es va formant, com va madurant, i com va processant aquestes emocions, que l'emoció és innata, l'emoció la tenim i no la podem deixar, i per tant un nen petit, un nadó, és emoció, no hi ha racionalitat encara, aquell cervell conscient no s'ha creat, i en canvi hi ha una rauxa emocional que de moment, primer, en un primer moment, li serveix per garantir la supervivència, per demanar quan té necessitats, però després necessita ser educat, ha de ser educat, per tant... És fonamental que a les primeres edats, a l'educació infantil, a l'educació primària i també a la secundària, però en totes les edats de creixement, és especialment important. Després, quan som grans, també podem educar-nos i també crec que a la vida també, si no, també contribueix a això, a què anem madurant, però a les primeres edats i els primers anys de vida, i fins i tot després de l'adolescència, és clau, clau i fonamental.
I quines emocions creus que són més freqüents segons l'etapa evolutiva? Hi ha algunes que són més freqüents en una edat que en una altra?
Sí, d'acord. Aquí és una mica també la concepció que tinguem o el concepte d'emoció.
Yeah.
A veure, sí que s'ha parlat d'emocions primàries, emocions secundàries, s'ha posat nom a emocions com ara ràbia, ira... O vergonya o por. Evidentment que tots, a veure, ara mateix que estem parlant, segur que posaríem exemples i diríem vaig sentir ràbia, vaig sentir por, vaig sentir... Però fixeu-nos que una de les coses que ens està aportant la neurociència és que a la persona, a les persones, evidentment, pensem i tenim una tendència, allò que es diu a cognitivitzar, és a dir, a pensar sobre l'emoció. Llavors, hi posem noms. Hi posem noms i podem dir, home, per exemple, en els petits, expressar ràbia és més corrent, però de fet dura tota la vida. O tenir por, per exemple, tenir por a les primeres edats, doncs fins i tot es diu és una por normal, és una por evolutiva, és a dir, que és normal perquè aquella emoció, de fet, fixem-nos que hi ha un substrat a sota de qualsevol d'aquests noms que posem a les emocions, que és un gradient entre blanc i negre, que és que l'emoció flueix. L'emoció és com un motoret que es posa en marxa i que ens mou, que de fet d'aquí ve el nom. L'emoció ve que ens mourà a fer alguna cosa. Llavors sí que podem dir que hi ha algunes emocions que venen després. Per exemple, un nen d'un any o menys no veuria amb la vergonya, perquè encara no es posa en un context ni tenim És a dir, ni diríem que té vergonya perquè no ha madurat ni està en una edat perquè pugui donar-se aquesta emoció o sentir això en un context determinat. Ara, el que no et perdem en tota la vida és que l'emoció surt del nostre cervell, neix en el nostre cervell, la sentim i el que cal és aprendre a gestionar-la. Per tant, més que saber quines emocions pertoquen o prevaleixen a cada etapa, és com podem gestionar aquest fluir emocional a cada etapa. Com ho podem ensenyar a gestionar, que aquí seria l'educació emocional ja dels més petitons a l'edat infantil o quan tenim fills petitons, que dèiem, per exemple, de marcar límits, escoltar-los, arropar-los, però també deixar que siguin ells, deixar que s'enfrontin a la vida, deixar que sentin que són capaços. I anar-los acompanyant en aquest curs de la maduració i del seu creixement perquè vagin aprenent a modular i a regular aquest sentir emocional que els hi va sorgint i que anirà canviant en el decurs de la vida perquè també dependrà del context en què es mouen i del grau de consciència que vagin adquirint. Però continuaran necessitant aquest suport educatiu.
O sigui que la manera que els podem ajudar és així, no? Acompanyant-los, escoltant-los, i fent reflexions, no?, sobre com se senten o... Perquè, no sé, jo pensant en els infants i sobretot els joves adolescents, trobo que és el més complicat, no?, perquè el que dèiem abans també, no?, a l'hora del que pot influenciar en el seu aprenentatge. Perquè, clar,
sí,
no...
Totalment. Ai, perdona.
No, que veig que són etapes molt delicades i que a vegades un alumne no sap gestionar aquestes emocions i realment li perjudica molt en el seu aprenentatge. Llavors és veure com pots educar, com pots fer-li fer aquest canvi.
Exacte. A veure, no només perjudiquen el seu aprenentatge, sinó que, fixeu-vos, fins si és important... que no sé si heu llegit o podem llegir un llibre que ha escrit Francisco Mora, que és un dels referents a l'estudi del cervell i a les aportacions que fa també en el camp educatiu, i precisament el títol del llibre és "Només s'aprèn allò que s'estima", és a dir, si l'emoció ens deixa, podem aprendre, i som intel·ligents, però per més intel·ligents que siguem, per més ben moblat que tinguem el que jo dic al pis de dalt, la zona més elevada del cervell, la zona que ens fa intel·ligents, que seria com un ordinador central amb el qual doncs, podem entendre les coses, pensar-les, reflexionar-les, per més ben moblat que tinguem aquest pis, si el pis de baix, aquests sòtanos emocionals que tenim tots i totes en el cervell, estan una mica esbarats o molt esbarats, o allà hi ha molt soroll i no ens deixa estar tranquils, l'ordinador central del pis de dalt tampoc pot funcionar bé. Llavors és quan a les escoles veiem o sabem que hi ha molts bloquejos. Llavors, a l'edat de l'adolescència ja s'hi sumen també les seves pròpies variacions que comporta l'edat, però aquesta gestió emocional, que a vegades és prou complicada, aquestes edats, es complica més si ja no hem fet una prevenció, o més que una prevenció, no hem acompanyat aquests nens ja des de petits. O sigui, la gestió emocional i l'educació emocional comença de petits i llavors és anar-los acompanyant i el com, que també preguntàveu. A veure, el que es tracta és, fixem-nos, en aquest món emocional que tenim tots, aquest cervell emocional, no és un cervell conscient. Som conscients de dos i dos són quatre, som conscients d'on vivim, som conscients de qui som, si no hi ha més problemes, som conscients del que fem. Som conscients, un adolescent pot ser conscient que no ha anat a l'aula, o que no ha anat a classe, o que no ha estudiat, o que no ha fet l'examen, o fins i tot que ha donat un cop amb algun company, o que s'ha aprofitat d'un altre. Som conscients d'allò que fem, perquè el que fem ho veiem, ho observem i ens n'adonem. però del que no som conscients és d'on sorgeix aquesta emoció, del que ens, aquest impuls que ens porta sovint, o en aquest adolescent el pot portar a faltar classe, o que el pot portar a no estudiar, o a no fer allò que convé, o en un moment donat a donar un cop de puny amb algú, o a insultar. Llavors és el que necessiten, el que realment rau l'educació emocional, aquesta acció educativa, en un primer moment, és, en funció de l'edat, ajudar-los a fer conscient no allò que fan, sinó el que els hi passa. És a dir, ajudar a que aquest món, que és com aquesta cuina emocional que és inconscient, que està allà, la notem els seus efectes, però no la veiem ni ho veieix a la nostra voluntat d'entrada. S'engega sola, es posa a funcionar tota sola. Per tant, necessitem explicar-los això de manera que ells s'entenguin amb ells mateixos, que puguin començar a ser conscients de que dintre seu tenen aquesta força, que si l'encaminen bé, que si la controlen, que si la dirigeixen, ells seran els que portaran el vaixell allà on ells necessiten. Però que si no la dirigeixen, aquesta força farà donar voltes al vaixell a dins d'un mar i aquest vaixell no anirà enlloc. I ells mateixos estaran perduts. Que això és el que a vegades passa. Llavors, aquesta acció educativa, que jo crec que sí que la podem donar a les escoles i també a les famílies, és intentar ajudar-los a visualitzar aquesta emoció. Per exemple, si és un nen petit, doncs, que pega perquè o està molt enrabiat, en aquell moment és dir-li, val, o en aquell moment potser poca cosa, perquè en aquell moment crec que s'ha de calmar. És a dir, quan tenim una mala mar que s'emporta tota la platja, en aquell moment poca cosa podem fer. Hem d'esperar que calmi, i acabat sí. Acabat li podem dir que això és normal que li passi, perquè hi ha aquesta força de dins que a vegades ens guanya la partida. Però llavors és quan el podem ajudar a que què pot fer una altra vegada en comptes de deixar-se portar d'aquella manera. I allà és quan entra aquesta acció educativa que jo en dic realment educació emocional.
I estem preparats els docents i inclús les famílies per a aquesta acció educativa important? Tenim estratègies? Ho defugim una mica? Tenim por?
Bé, no sé, por potser no, però potser... Home, jo crec que hi ha hagut una aportació, hi ha aportacions que són molt importants, que són molt noves, molt innovadores, del que us deia, d'això que sabem, de com madura el cervell i sobretot de com funciona aquest món emocional, i que una de les coses importants és que no només entenent podem controlar-ho. És a dir, una de les errades que cometíem quan no sabíem tot això, i crec que encara a vegades ens costa una mica d'entendre-ho, és que per més que un nen entengui que no ha de mossegar un altre o que no ha de pagar un altre, o que això no es fa i que, a més, això genera un conflicte i que amb ell també el fa sentir trist, en aquest moment aquest nen o aquesta nena ho entén perfectament i en el fons del seu cor ho vol canviar i ens dirà que no hi tornarà i ens ho prometerà que no hi tornarà. I en aquell moment els adults diem, val, mira, ja se n'ha adonat, i com que se n'ha adonat i ho ha entès, un altre dia ja no hi tornarà. I això és el que la neurociència, quan ens explica com funcionem, ens diu alerta que això no té per què ser així. És a dir, no perquè entengui que allò m'ha passat i allò no ho he de fer, jo ja sé com fer-ho, perquè no m'ha ajudat a gestionar això. Aquest entendre va per un costat, i la gestió de les emocions és una branca o una àrea del nostre cervell que necessita connectar amb aquesta cuina emocional. Llavors això ho fa molt més per imaginant amb les imatges, amb aquesta actuació educativa d'acompanyament, de donar-li a entendre el que passa, però no entendre reflexionant, sinó és, buscant, més aviat buscant imatges, perquè sabem per la base neurològica que la zona del cervell que ha d'anar madurant, ha de créixer, no naixem amb ella, que és la diana de la gestió emocional, la diana del nostre benestar, de que ens donarà seguretat, el que en diem resiliència, allò que en diem valors, això sobretot s'activa i es construeix perquè vivim experiències de sentir-nos útils, de sentir que valorem, de sentir empatia, de sentir que ens estimen, de sentir que nosaltres també estimem, i també amb imatges. Per això els contes, les metàfores, els símbols, són tan útils en aquesta educació emocional.
Oh, i ara, l'últim, bueno, jo ara ja fa uns anys que estic jubilada, però quan abans de jubilar-me jo recordo que havien començat a sortir molts contes que parlaven de les emocions i penso que això és una ajuda molt gran perquè moltes vegades això te trobes com que et falten recursos per afrontar segons quines situacions. I en canvi amb l'ajuda d'aquests llibres és més fàcil entrar amb els nens.
Totalment d'acord, amb els contes, les metàfores, i encara que no siguin contes que parlin d'emocions, que siguin contes d'algun nen o nena que li ha passat alguna cosa i que després ho ha solucionat d'aquella manera, això, per al nen o la nena que ho escolta, ve a ser com una vivència, ve a ser com un exemple, però no és un exemple perquè el reflexiones, sinó perquè t'arriben dins, te sents identificat o identificada, i allò t'activa aquesta zona del cervell que després pot ser que t'entra com un recurs que faràs servir quan te trobis en situacions semblants. I aquí està la clau. La clau està més en oferir aquestes imatges, contes, recursos, històries. A vegades els pares, quan a vegades alliçonem i volem el millor pels nostres fills perquè ens els estimem molt i això no hi ha cap dubte, però a vegades explicant una història nostra de que també ens havia passat alguna cosa i com ens n'havíem sortit, això arriba molt més que molts discursos o molts diàlegs de fer entendre les coses.
I tant. Sí, això segur.
Ja sí que has comentat, no?, que totes les emocions, no?, penso que són importants i que les hem de conèixer i treballar, però hi ha alguna jerarquia entre les emocions? N'hi ha alguna que, diguem, que doncs, l'hem de treballar més o l'hem d'acompanyar més, o no hi ha jerarquia amb les emocions?
Bueno, ja us dic que això és una mica depenent del model que tinguem a l'hora d'entendre l'emoció. Podem dir, doncs, hi ha teories que descriuen emocions com primàries, secundàries i una jerarquia. El que sí que hi ha un consens força important en què la por és una de les emocions que més pot arribar a descontrolar, o més que controlar, paralitzar fins i tot. I la por pot generar, o sigui, una por que... A veure, quan diem por, jo vull dir, volem dir malestar, perquè ara tornem, això ara passa allò que he dit abans, no?, que hi posem un nom perquè és el que hem convingut. I hem dit té por. I a vegades hi ha una por evident, hi ha una por dels que diem, fins i tot una por normal, amb un nen de 3 anys té por als pallassets, als pallassos, i diem, aquesta edat és normal perquè encara això no està madur, i per ella o per ell ho veu com una cosa que és tan estranya que la naturalesa li diu alerta, tingues por perquè això et defensa. I després això ho va superant. Però a vegades hi ha pors que són molt invalidants i no us sembla que hi hagi una por. Per exemple, a les escoles segurament que compartireu amb mi que hi ha nens o nenes que, hem dit abans, es bloquegen davant de les matemàtiques o davant d'escriure o llegir, que veus que són capaços, que tenen un pis de dalt amb totes les capacitats per poder-ho fer, i en canvi no hi ha una por manifesta, però sí que hi ha una emoció que els lliga, una emoció que els bloqueja, que sembla que les lletres siguin tigres, sembla que els números, això, siguin tigres, que m'han d'atacar. Llavors, aquesta por, encara que no sigui manifest, no direm té por de les lletres, té por, sembla que no ho és, però és una por que sí que està, que és molt profunda. És a dir, és una emoció que ens pot portar, doncs, a això, a no tenir a no tenir el cap per el que estàs fent, evitar, buscar conductes d'evitació, quantes vegades diem això no està fet per mi, ja som adults, eh? No ho faré, això és igual, tampoc ho necessito. I en el fons del fons, si en fóssim conscients, veuríem que hi ha com una por amagada, una por de, per exemple, de quedar malament, una por de no sortir-nos-en, una por de... Jo diria que si haguéssim de posar aquesta jerarquia, que a veure, que això és una cosa que ara us estic comentant, no és que sigui així, eh? Ja es podria parlar des d'altres punts de vista, però per mi una de les emocions o l'emoció que ens pot realment jugar una molt mala passada és una por descontrolada. Una por en el moment just, en aquell moment, per donar-te una mica d'alerta, és bona, és sana, perquè ens està avisant que alerta que potser... Ara, quan això passa de taca d'oli, quan aquesta por ens guanya la partida i anem creixent amb ella, pot ser que no ho sembli, a vegades, amb nens que agradeixen a d'altres, en el fons del fons el que hi ha és una por amagada que després la dissimulen amb l'agressivitat, amb sentir-se important si dominen a d'altres. Yeah. Però jo diria això. Vaja, això és el que a mi també m'ha ajudat a la meva experiència.
Mm-hmm. I com ara això, no? Et trobes amb un infant que té aquesta por davant de les matemàtiques o davant de l'escriptura i la lectura... Com li fas vèncer aquesta por? Perquè, clar, pot ser també una manca de confiança, de no tenir una seguretat. Llavors, no ho sé, una mica...
Evidentment. Sí, és que si hi ha aquesta por no hi pot haver confiança. Clar. És a dir, quan hi ha aquesta por, llavors és incompatible amb sentir-te segur. No? Perquè si te sents segur ja no tens por. Per tant, és incompatible. Llavors, com els podem ajudar? Una mica en la línia... Que comentàvem abans, d'ajudar-los a entendre, o sigui, ells es fixen en l'exercici, en l'hora de matemàtiques, o es fixen en el que senten en aquell moment, però evidentment no saben com és que els hi passa el que els hi passa. Per tant, el nostre paper educatiu aquí seria explicar-los que tenim aquesta cuina emocional, que a vegades ens guanya la partida i veiem, o sigui, és com allò que us deia jo de posar símbols, això dels tigres, jo ho he dit a més d'una nena i més d'un nen. Jo li dic, em sembla que quan l'Isabel es mira les lletres, sent com una fiblada dins, com si les lletres es convertissin en tigres que l'haguessin d'atacar. I aquell nen o aquella nena te mira amb uns ulls oberts i fa que sí amb el cap volguen dir, ai, gràcies a Déu que ara algú m'entén. Yeah. Perquè això és un primer pas, no n'hi ha prou amb això, eh? Després és buscar la manera de poder amb allò, és ajudar-los, acompanyar-los amb poder amb allò.
Molt bé. Doncs jo em sembla que tot el que ens havíem fixat una mica de dubtes que teníem i que volíem comentar amb tu, ja ho hem anat desglosant i penso que ho has explicat claríssimament i penso que ens haurà ajudat a tots, tant a pares com a docents, a tenir molt clar la importància que tenen les emocions a l'aprenentatge i a fixar-nos-hi tots una miqueta més a partir d'ara per veure si podem ajudar tant els infants com els joves o els adults, com deies tu també, no? Que també tenim les nostres dificultats a vegades en segons quines actuacions hem de fer, que les emocions a vegades et juguen males passades, no?
Sí, 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 a tots. I tot i sapiguent-ho, a vegades també passa.
Sí. Doncs la veritat que et volem agrair molt que hagis col·laborat amb aquest programa. I això perquè ens has donat una ajuda i ha sigut molt clar tot el que ens has explicat.
Doncs res, moltes gràcies a vosaltres, Carme. I a disposar pel que necessiteu.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Saldavila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.